Ràdio Estel. De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. 30è Festival Tradicionarios. Artistes de tot el món, el festival de folk de referència als països catalans. El divendres 31 de març a les 10 de la nit al CAT, concert a càrrec del mític grup La Ronda Voltanya, d'Osca. Més informació a tradicionarios.cat, amb el suport de Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel. Una forma de ser.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres. Comptem amb 30 minuts de programa per escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el quart de Quaresma. Ho farem amb la col·laboració imprescindible dels nostres convidats, que avui són Monsenyor Joan Enric Vives, Carme Borbonès i Josep Casanova. Tot seguit els hi presentem. Monsenyor Joan Enric Vives és arquebisbe d'Urgell. Contents de tornar-lo a tenir entre nosaltres, senyor arquebisbe.
Igualment dic.
Gràcies. Okay. Carme Borbonès fou, en aquest cas, vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i fins fa uns mesos presidenta de Càritas Catalunya, que segur que té molts bons records de totes dues realitats, a que sí?
De tot plegat.
Sí, no?
Gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser aquí, Carme.
A vosaltres.
I Josep Casanova és director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. Què tal, Josep?
Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
Contents de tornar-lo a tenir, a tots tres, en definitiva, perquè ja hi han participat altres vegades aquí a la taula de l'Evangeli. Recordem que l'Àlex Alsina porta la producció del programa i avui també és al capdavant del control tècnic. Maria Marín, qui es parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura que escoltarem és primer llibre de Samuel i del capítol 16.
En aquells dies el Senyor digué a Samuel:
omple d'oli el corn i vés-te'n. També va a casa de Jessé, el betlemita. Entre els seus fills veig el qui jo vull per rei.
Quan arribà, va veure Eliab i pensar:
segur que el Senyor ja té davant el seu elegit.
Però el Senyor digué a Samuel:
no et fixis en el seu aspecte ni en l'ençada de la seva talla, l'he descartat. Allò que l'home veu no és allò que val. L'home veu només l'aspecte exterior, però Déu veu el fons del cor.
Jessé va fer passar davant de Samuel els seus 7 primers dels seus fills, però Samuel li digué:
d'aquests 7, el Senyor no n'escull cap.
I Samuel afegí:
no queda cap més fill?
Jessé respongué: encara queda el més petit, és a pasturar el ramat. Samuel li digué:
aneu a buscar-lo, no ens posarem a taula que no sigui aquí.
Jessé el feu anar a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bonics. Tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel:
ungeix-lo, que és ell.
Samuel va prendre el corn d'oli, el va ungir enmig dels seus germans i des d'aquell dia l'esperit del Senyor s'apoderà de David.
Versets de l'inici de la història de David. El profeta Samuel és enviat a ungir el que ha de ser el nou rei per la infidelitat de Saül. L'elegit és David, que rep la unció per a fer la missió que el Senyor li encomana i la força per a dur-la a terme. Tertulians, a partir d'ara tenen vostès la paraula. Qui comença? Carme, doncs vinga.
Bé, amb la lectura d'aquest text jo ja he vist una situació molt actual, perquè s'insisteix en que més enllà de les paraules i de les sensacions exteriors, lo important és el valor de la pròpia persona, que les aparències són enganyoses, ens ve dir aquest text. I ara, avui en dia, en aquest món tan nostre, on la societat és un espectacle, és com un teatre, aquestes paraules ens van molt bé. Jo he pensat en quants joves i adolescents pateixen pel seu aspecte exterior, perquè només se'ls valora per això, i realment pateixen moltíssim i s'ho passen molt malament. I se'ls ha de dir que realment allò que val és el seu interior, el seu cor. I jo, si em permeten, amb la meva mirada de dona, exactament igual. Les dones avui en dia han de tindre només una aparència externa, quan realment l'important és aquella dona que està al mig de la societat, que ajuda els altres, que estima, que acull, etc. Això és el veritablement important. I en canvi estem en una societat on només ens mirem per les aparències. I a mi m'ha servit molt per reflexionar aquesta part de fi del text que se'ns ha presentat.
Bé, fent una mica també el mateix reflexió, o en línia amb reflexió que diu la Carme, diu, allò que l'home veu no és allò que val. I moltes vegades pues, valorem no sols aspectes externs, sinó coses que fan uns, o l'èxit que tenen, valorem aquella persona per l'èxit que té, no? Per l'aspecte també de la seva actuació. I això ens recorda que l'home només veu l'aspecte exterior, però Déu veu el fons del cor, que és el que importa.
I no oblidem que estan triant un rei. És a dir, que Déu està escollint el seu ungit, el que ell vol posar al davant del seu poble. I, per tant, és molt significatiu que aquest aspecte, i és molt bo de recordar per part de tots els que puguin tenir una crida a servir els altres, a servir els germans, una crida a anar al davant, a vegades del ramat, des de bisbes i sacerdots i diaques, però també a davant de les famílies, a davant de col·lectivitats, a davant de la política, a davant de les institucions. Aquí, precisament, quan arriba Samuel, amb els ulls humans, es pensa que ha trobat ja la persona amb Eliab, un altre dels germans de David, no? Que devia ser alt i fornit i guapot, i devia dir, bé, ja està, aquest. Que, o potser el primer, el més gran, que era el que tradicionalment l'hereu li tocaria, no? Llavors resulta que Samuel, de part de Déu, ha de dir, no, això no és així. No tens més fills. Diu, n'hi ha un, però pues el petit ja està amb els ramats. Aquest, no compta. Ah, doncs no ens posarem a taula, diu, si no ve aquest. I quan el veu, diu, és aquest. Per tant, Déu escull d'una manera diferent a com escollim els homes. Això també ens convé, perquè segons com també avui, quan ho veiem més, això és en la política, que tothom viu d'imatges, de frases, de... Sí, això és definitiu. Si una persona no fos avui de bona aparença, possiblement no podria ser escollida. Quan, precisament, pot ser una persona molt ferma i molt... No sé si, jo què sé, ara pensem en els antics, no? No sé si Charles de Gaulle era molt guapo o no, o que sigui, tenia un nas molt gros, o l'Adenauer, o Churchill, o el que sigui, no? Però han sigut uns grans capdavanters dels seus pobles, no? I aquí ens hem d'adonar que no ens féssim trampa tots plegats, no? Que no, les visions humanes de les persones no siguin les definitives, sinó que mirem endins, que és una lectura que ens anima a anar endins. Està llegida la Quaresma perquè està relatant tota la Quaresma, ho anem a poquet vivint, la història de la salvació. I la història de la salvació Déu la fa amb persones que no eren les que inicialment semblava que haguessin de tenir totes les qualitats, diguem-ne, no? I així serà en molts casos, no? Des d'Esaú i Jacob, que és el petit, el germà segon, el que s'escull, fins a aquest cas, no? Que és David, l'últim dels germans, i no de la casa de Saül, sinó d'una altra tribu, és el que és escollit, no? De la tribu de Judà, que després serà Jesús, també, no? El que d'un racó de món, de Natzaret, serà escollit per redimir tot el món. Bé, aquest és un camí que ens obre els ulls a pensar que les persones valen pel que Déu els fa ser, els dona de carismes i dons, i que un cop donarà la missió, aquest jovenet, que era un pastor, resulta que esdevindrà un gran home, un gran líder militar, però també tendre i humà, pecador, però també un gran sant, que molts dels salms se li atribueixen amb ell.
Sí, no hi ha alguna cosa per afegir, ni que sigui breu, Carme, o Josep?
L'ha dit ara el senyor que vive al final. El tema de a mi m'ha impactat molt el concepte dels ulls bonics. Jo veia allí uns ulls clars, nets, d'un jove que encara, diguéssim, es mira les coses de cara i que ho veu tot en futur, en perspectiva, però sense cap maldat al dintre. No té en el seu cor cap rancúnia, ni, en fi, ni cap predisposició ja negativa respecte a les coses.
David devia ser un home extraordinari. Primer que encantava totes les dones, es veu, perquè era molt guapet i feia bé, i tocava, i aquí es veu, no? I cantava, i tocava, i ballava, tindrà un problema amb una seva dona que diu, però què fas, el ximple, no?, davant de Déu, de l'arca, en un moment determinat. I després és una persona molt amic dels seus militars, dels seus companys, era un home que captivava, havia de ser un gran líder natural, tenia unes grans qualitats, i se n'enriuen els filisteus quan ell surt només amb la fona i unes pedretes a lluitar contra el gran i terrible Goliat, però la petitesa vens, vens la intrepidesa, vens la netedat, això que deies ara, no tocar-me. Déu ajuda els petits, i això ens ho hem de creure.
Continuem endavant del nostre programa i ara escoltem la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol 5è.
Germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor sou llum. Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de veritat. Mireu bé quines coses són les que agraden al Senyor i no us feu solidaris de les obres infructuoses que ells cometen en la fosca. Més aviat, denuncieu-les, perquè el que fan en secret ens avergonyaria fins de dir-ho. Per tot allò que la llum ha denunciat, queda clarament visible, ja que les coses són clares i visibles quan són llum. Per això diuen, desvella, tu que dorms. Ressuscita d'entre els morts i el Crist t'il·luminarà.
Pau, en aquest fragment, parla als efesis de la nova vida del cristià en termes de tenebres i llum. La citació final podria ser un himne baptismal, desvetllar-se, ressuscitar i ser il·luminat per Crist. A partir d'ara tenen la paraula tertulians. Qui comença?
És bonic això que ara deies, no, tu? Perquè, Maria, perquè és veritat, està fins i tot a la Bíblia, aquesta frase última està entrecomillada, perquè s'entengui, sí. Desvetlla't, tu que dorms, ressuscita d'entre els morts i el Crist t'il·luminarà. Semblaria que és un text com un cant, probablement un himne, que tots els cristians havien sentit el dia del seu baptisme, perquè es cantava, no sé, com si avui ens cantessin jo crec en vos, per dir-ho d'alguna manera, i Pau cités jo crec en vos, aquest himne tan conegut, de cant de comunió en aquest cas, o un altre en alguns altres moments que cantem a les esglésies. Per tant, fixeu-vos que bonic, no? Els hi recorda el seu baptisme a través d'un himne, i això passarà sempre, no? Hi ha textos com hem d'estimar els cants de missa, com els hem de cantar bé, com els hem de fer prendre de memòria, perquè ens ajudaran molt, a vegades quan estàs a l'hospital, quan estàs sol, en una nit, molts dels que els escolten, estic segur que pensen així, doncs pot ser el rosari, pot resar algun salm de memòria que reconegui i que li vingui a la memòria, però també cançons. Cançons amb la seva lletra. Que important és que Déu inspiri els lletristes dels nostres cants i que important és que triem bé els cants de la missa i els cants de les celebracions sacramentals, perquè després tenen importància.
Carme?
Jo me'n vaig al final, també. La frase final és la que em havia impactat més. Despella, tu que dorms, ressuscita entre els morts i Crist il·luminarà. I amb aquesta llum que també ja n'hem parlat abans, abans hem parlat de la mirada lluminosa de David, ara tornem a parlar de la llum, d'aquesta llum que els cristians portem a dins i que tenim, jo crec, l'obligació, o si més no, la voluntat ha de ser de que il·lumini els altres, deixa una miqueta de far. Perquè, clar, estem pensant que estem a Efes, una ciutat que estava, per dir-ho així, fora d'Israel. Estàvem en un altre món. Però, i era un món, diguéssim, també on hi confluïen moltes cultures. Era una ciutat molt important. De lo que es digués en aquella ciutat i en aquell entorn, allò s'expandiria pel món. I llavors aquí jo crec que Sant Pau el que fa és fer un principi doctrinal, però, diguéssim, embolcallat amb unes paraules, és a dir, som llum, hem de portar llum, anem a explicar la llum. O sigui, això és el que m'ha suggerit a mi aquesta lectura.
Diu que els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i veritat. Moltes vegades, quan tenim confusions o visions o discussions, si féssim servir una mica o tinguéssim present de que les coses, per ser veritables i clares, han de ser llum, potser actuaríem i en pensaríem d'una altra manera, o faríem les coses d'una altra manera. La llum és necessària perquè en aquest món que estem tan complicat i de tantes influències, informacions i opinions, la necessitem. Per què? Pues perquè si no ens perdem. Potser ja no necessitem tant la llum de dir la llum aquella del final del túnel, no? Ja veiem la llum. No, necessitem la llum del dia, però que tenim tantes coses o tantes tronades diferents que no ens deixen veure. Doncs aquesta és la llum de Déu, que és la llum de l'Esperit, que l'hem de tindre molt present i el necessitem.
El nostre món d'avui precisament necessita molt que poguéssim comunicar-li que el qui viu amb Déu, el qui té fe en Déu, el qui intenta estimar, viu en una llum nova. Té una llum nova. És molt difícil d'explicar això, però és així. I la diferència és que al revés, no? El que no té aquesta dimensió, el que no la fa créixer, el que no la cuida, doncs d'alguna manera viu en tenebres. Viu, sí, però sobreviu, diguem-ne. I tot es veu molt més fosc. La fe, precisament, és una llum que t'il·lumina, que et mostra el camí, que et fa sortir dels atzucacs, de les dificultats, dels boscos espessos i tenebrosos, en què a vegades la vida es pot convertir per persones, sigui per treball, per dubtes, per moments de dolor, de moments de soledat gran, no? Sobretot la mateixa mort. La mort sempre s'ha qualificat amb el color negre, no? La negra mort, no? Una mica la negró. I la nit com a metàfora de la mort. I, en canvi, la llum. Nosaltres ens encaminem aquesta quaresma cap a la Pasqua, no? I entrarem a les esglésies la nit de Pasqua, precisament amb el ciri pasqual, que dissipa les tenebres, i ho diu l'himne de l'exultat de la nit pasqual. Per tant, això, identifiquem-nos com a seguidors de la llum de Crist. Nosaltres no som la llum és ell, però nosaltres hem de reflectir-la com la lluna. Algú ha parlat a vegades als pares del misteri de la lluna, que és molt gràfic, sí, com la lluna, que rep la llum del sol i la reflecteix. I mira que n'és de bonica la lluna plena, no? Aquests dies hi anem anant cap aquí, no?
Continuem endavant i ara ens manca per escoltar l'Evangeli, però abans recordem que estem conversant al voltant d'aquestes lectures del diumenge quart de Quaresma amb Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell, amb la Carme Borbonés, que fou vicerectora de la Universitat Rovira Rovira i Virgili de Tarragona i fins fa poc presidenta de Càritas Catalunya. També amb en Josep Casanova, director voluntari de Càritas Diocesana d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús veia tot passant un xec de naixement. Escopia a terra, va fer amb la seva saliva una mica de fang. L'estengué sobre els ulls del xec i li digué:
"Ves a rentar-te a la piscina de Siloé."
Aquest nom significa enviat. Ell hi anà, s'hi rentà i tornà veient-hi. La gent del veïnat i els qui l'havien vist sempre captant deien:
"No és aquell home que veiem assegut captant?"
Uns responien:
"Sí, és que és ell."
Altres deien:
"No és pas ell, és un que s'hi assembla."
Ell digué: "Sí que el soc." Tugueren els fariseus l'home que abans era sec. El dia que Jesús havia fet el fang i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. També els fariseus li preguntaren com havia arribat a veure-hi. Ell els digué: "Mai estes fang sobre els ulls, m'he rentat i ara hi veig." Alguns fariseus deien:
"Aquest home que no guarda el repòs del dissabte no pot ser de Déu."
Però altres responien:
"Com és possible que un pecador faci tants miracles?"
I es dividiren entre ells, s'adreçaren al xec altra vegada i li digueren:
"Ja que ets a tu, que ell t'ha obert els ulls, tu què en dius d'ell?"
Ell contestà: "Que és un profeta." Li respongueren:
"Tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?"
I el van excloure de la sinagoga. Jesús va sentir dir que l'havien exclòs de la sinagoga i quan el trobà li digué:
"Creus en el fill de l'home?"
Ell respongué: "I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?" Jesús li diu:
"Ja l'has vist, és el mateix que parla amb tu."
Li diu ell: "I crec, Senyor," i l'adorà.
Jesús guareix un cec de naixement, un altre miracle signe del Senyor, que mena hàbilment el cec guarit vers una altra llum més profunda, la de la fe. Bo i acceptant Jesús com a llum, Messies i Senyor. Magnífica aquesta lectura. Totes ho són, però veritablement és una escena...
L'hem escoltat abreujada, la sí. Qual cosa, si obtingueu, teniu oportunitat, els que ens escolteu, llegiu-lo tot sencer, aquest capítol 9, perquè es pot llegir llarg o més breu, no? I normalment els sacerdots acaben triant, perquè la missa no s'allargués, doncs la fórmula més breu. Però és un dels tres grans evangelis que l'Església, des de l'Església primera fins ara, fa, diguem, utilitza com a material per a la formació dels nous catecúmens, els nous batejats a la nit de Pasqua que seran. Per tant, aquesta forma part, amb la samaritana que llegíem el diumenge passat, aquest evangeli del segne naixement i diumenge que ve la resurrecció de Llàtzer, són, com diríem, tres pedres biliars, tres fonaments d'allò que un que es batejarà ha de creure, ha de captar, ha de conèixer de Jesús. La samaritana el retroba com a l'aigua viva, la font d'aigua viva, el culte nou en esperit i en veritat que ens dona Jesús i acaba dient a l'Evangeli, és el Salvador del món. Avui el veiem com això, que deies ara, no? La llum. Jesús és... deixa't il·luminar, deia abans l'himne baptismal, no? Desvella tu que dorms, ressuscita d'entre els morts i Crist il·luminar. Doncs és això. Com aquell cec que li va costar molts problemes. Precisament acabàvem aquesta lectura que hem proclamat dient que l'havien expulsat de la sinagoga. Per tant, era una manera de dir a tots els que es batejaven atenció, perquè creure en Jesús tindrà les seves conseqüències i potser hi haurà gent que us deixarà estar, que us deixarà de banda, que us tractarà de tontos, de persones que no teniu cultura, de gent que us ha embaucat, els capellans o el que sigui, no? Tot això que avui a vegades també jo crec que excessivament tira enrere a molta gent que veient amb afecte l'Església i el seu treball social i el seu amor, que és Déu a dins, que la porta a l'Església, després no acaben de fer el pas, potser també per no rebre les crítiques aquestes que aquest cec de naixement també va rebre, però que Jesús l'anima a anar endavant, a creure, i li diu això al final, no? L'has vist, és el mateix que parla amb tu, i ell, fidel, l'adora. És això el que l'Església crida a tot catecumen. I d'alguna manera, tot cristià ha de fer aquest pas. Nosaltres estem cridats a renovar la fe, els que ja són batejats, la nit de Pasqua.
Bé, aquí hi ha diverses, diríem... Primer, el que em crida l'atenció és aquesta... diríem, uns adoren el Déu de les regles i Jesús perdona i sana. I, segona, que és cridats a ser llum, perquè quan t'obre el cec, veu, creu en Déu. I els altres, orgullosos i creguts, pues, continuen jutjant-lo. Aquest miracle, en certa manera, és com una mica una carícia de llum, de tornar l'alegria al pobre que no hi veu, i la llum, que és la fe, ens dona una nova visió de les coses i de la vida.
Jo hi veia amb aquesta lectura una cosa també important que ja heu dit, és que hem de creure en el fill de l'home, en Jesús, per damunt de la llei del dissabte. És a dir, superar, moltes vegades ja hem quedat limitats per unes normatives que ens sembla que ens donen una seguretat, però que realment, si ho mirem a fons i analitzem que hi ha al darrere amb el missatge de Jesús, som capaços de veure-ho, d'albirar-ho d'una manera diferent. Per això jo crec que també a continuació es parla i apunta de que els propis fariseus es van dividir. Però encara que aparentment semblaven molt segurs de les seues, de les seues conviccions, en el fons, quan ell està tan fort i els diu tan clarament que hi creu i que tots hi haurien de creure amb una certa valentia, els altres no ho diuen molt clarament, però s'intueix i diu en algun moment concret. Alguns dubtaren. Alguns feien una cosa i els altres en deien una altra. Vol dir, jo crec que aquí també ve un missatge que en diu el Senyor. Vosaltres, si esteu convençuts, digueu de que esteu convençuts, manifesteu públicament, públicament, que això és molt important avui en dia, la manifestació pública de les nostres conviccions. I els altres, que estaven tan segurs per una sèrie de raonaments, podríem parlar del nostre entorn, potser també començaran a dubtar.
Hi ha un aspecte també bonic d'aquest evangeli que en el fons és una catequesi sobre la fe. Com hem dit abans, se'ls hi predicava i explicava als nous catecúmens. Així tenim boniques catequesis de comunitats cristianes antigues, de la comunitat de Jerusalem de forma especial, doncs que reunia els catecúmens i els feia una catequesi a partir d'aquests evangelis que dèiem, no? Doncs amb aquest hi ha un procés. És bonic. Jesús passa, veu un cec de naixement, un que no hi ha vist mai. Mai ha vist. I ell li fa un signe, escup a terra, fa una saliva, li fa una cosa sacramental, un gest humà, perquè tocar, volem que ens facin alguna cosa, no? Doncs, i li diu, vés-te a rentar. Li deixa un temps. Ell ha d'obeir. Ell ha de creure que allò que li ha fet Jesús té un poder salvador. I llavors va, es renta i veu. Llavors encara no identifica prou a Jesús com el Redemptor i Déu. Diu que és un profeta quan té problemes. Però després, quan ja l'ha exclòs de la sinagoga, acabarà dient, és Déu i l'adora. Per tant, estem cridats també i acceptem que les persones fan un procés, farem un procés, no tot serà avui per demà. Pensem-ho pels nens, passem-ho pels joves, que a vegades els exigim molt que ja confessin la fe claríssima, la mateixa fe que té el Sant Pare. Home, tinguem una mica de paciència en persones que s'acosten cap a Jesús, però no sempre ho professen tot el credo. No?
Molt bé, doncs ho hem de deixar ja aquí, perquè